Però us deia que volia parlar d'un tema radicalment diferent. Saludem la Cèlia Cernadas.
Hola, què tal?
Companya dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, secció internacional, que vols parlar-nos de la immigració, la indústria, el tancament de fronteres. Parlem molt de com Europa intenta tancar les seves fronteres, però després estàs fent una sèrie de reportatges sobre com això es vehicula i que això no està tan separat del comerç d'armes com pugui semblar.
Bé, no tant del comerç d'armes, sinó que hi ha... Podem parlar d'un concepte que és el negoci de la frontera. Des del moment que tenim un grup d'empreses, en algun cas de corporacions gegantines, que històricament han estat fabricants i exportadores d'armes i de sistemes en general de defensa, que s'estan beneficiant i estan ingressant milions d'euros públics de les institucions europees i dels estats per projectes destinats al control migratori i la seguretat de fronteres. Per tant, si tenim una Europa fortalesa, que és un concepte que han encunyat moltes entitats o ONGs, que concep l'immigrant com una amenaça que s'ha de combatre amb sistemes sofisticats de seguretat i fins i tot sistemes militars reconvertits a usos civils, doncs tenim empreses que ofereixen aquests serveis i que cobren per fer-ho. Per tant, aquest negoci va creixent a mesura que Europa creix o destina més pressupost a aquests conceptes, com és el cas. I com s'està veient en el pressupost dels pròxims 7 anys que s'està presentant últimament, i on es veu com creixen astronòmicament, enormement, totes les partides destinades a blindar les fronteres europees.
Hi ha tot de dinàmiques, doncs, entre institucions, sector privat, moltes empreses, com s'organitzen, quin rol tenen en la presa de decisions, quines conseqüències té tot això. Primer, per què parlem de la frontera com a negoci? Per això que explicaves?
Sí, amb tots els investigadors amb qui vaig parlar per realitzar, per fer els meus reportatges, i que són gent que porta temps investigant aquest sector amb moltes dificultats, haig de dir, situen una mica l'inici d'aquesta tendència amb el tractat de Schengen dels anys 80, que va centrar va posar molt atenció a la control de fronteres externes de la Unió Europea. Això va anar evolucionant amb la Guerra Freda, amb el fi de la Guerra Freda, diguem que les indústries d'armes, la indústria d'armes perd una part del pastís i necessita nous sectors, nous mercats, i la immigració s'ha convertit en un nou mercat per a aquestes indústries. Llavors, aquí s'ajunten, clar, és una estratègia europea que, primer, prima la seguretat, després què fa? Externalitza el control de fronteres a països del nord d'Àfrica, a qui també dona tecnologia, equipament i personal per fer això. Tot això, hi ha empreses que ho faciliten i que cobren per fer això. Després hi ha, per tant, una privatització d'aquesta seguretat fronterera i parlem de... I un tercer objectiu, que és paradoxal, que el que diuen ells és salvar vides. Amb aquest sistema salvem vides de la gent que intenta creuar l'oceà i les trobem abans. Bueno, és un nexe entre seguretat i objectiu humanitari que veurem que dona uns resultats una mica paradoxals, no?
Sí, perquè es poden posar xifres. La tecnologia que s'utilitza per aquestes qüestions és caríssima, no està a l'abast de tothom. Els governs estan posant-hi molts diners, les institucions europees també. Es poden posar xifres, aquest negoci?
És molt difícil. Primer, mira, estem parlant de... A veure, què vol dir aquesta tecnologia, no? Pues estem parlant d'helicòpters, parlem de vaixells, parlem de sistemes de control biomètric, parlem de sistemes de informàtics per compartir informació i dades. Parlem de drons, fins i tot, radars, sensors de moviment i calor, concertines, que és aquests filferros que ara diuen que retiraran una part de Ceuta i Melilla perquè realment són un desastre des d'un punt de vista físic. Parlem d'infraestructures de detenció d'immigrants, els CIEs, els gestionen empreses que cobren per fer això. A Espanya no, altres països. Vols de deportació, no? Companyies aèries que són les que deporten els immigrants i cobren molts diners per fer això. Per tant, és molt difícil, tots els investigadors consultats diuen, és molt difícil posar xifres d'aquest negoci perquè estem parlant de fulls i fulls de pressupostos, licitacions de contractes, partides que no sabem ben bé quin nom els hi han posat. Per això volia destacar el que em comentava en aquest sentit Lorenzo Gabrielli, que és investigador del grup interdisciplinari d'immigració de la UPF, el GRITIM.
Hi ha hagut moltes tentatives d'estudiar quant diners s'estan utilitzant per control de frontera. I és molt, molt difícil trobar aquesta informació. Les partides que s'utilitzen per a aquests gastos són molt, molt, molt fragmentades i això, evidentment, no es fa per mala organització, es fa per dificultar el control i la responsabilitat política del que estan implementant, no?
Sí que us puc donar alguna xifra, si voleu. Mira, hi ha un investigador amb qui vaig parlar que parla aproximadament que el 2020, que és quan s'acabarà l'actual cicle pressupostari europeu, el negoci de la frontera generarà uns 30.000 milions d'euros a l'any. A Espanya hi ha un col·lectiu de periodistes d'investigació que va fer una investigació, es diu Por Causa, i va investigar el cas la indústria d'Espanya, i calcula que des del 2007 al 2021, que són els dos últims cicles pressupostaris, Espanya ha gastat prou de 900 milions d'euros en aquest sector. Després hi ha un altre estudi que es va publicar el 2016, són els dos únics que s'han fet a Espanya, perquè com dic és molt complicat, on també es parla, per exemple, quant costen els vols de deportació, no? Pues entre 25 i 50 milions d'euros a l'any. Quan val construir i ampliar les infraestructures de frontera, sobretot les de Ceuta i Melilla, doncs uns 60 milions d'euros els últims 10 anys. És a dir, sí que s'han pogut fer calcular alguns capítols.
Clar, parlem d'empreses. Quines empreses? Es poden posar nom i cognoms?
Sí. Molts estudis que m'he llegit i tots els investigadors amb qui he parlat coincideixen que hi ha quatre grans corporacions europees que són les principals beneficiades. Indra Espanya és una d'elles, l'espanyola Indra, que avui és un gegant mundial de la tecnologia, una francesa que es diu Thales, Leonardo, que és el segon grup industrial més gran d'Itàlia, que històricament, ara ho veurem, ha estat sobretot un fabricant de sistemes de defensa i militars, i Airbus, que com ho sabeu és una companyia paneuropea que fabrica de tot, però també predica molt, està molt centrada en el sector de defensa. Un dels investigadors amb qui vaig parlar em subratllava, les tres primeres, Thales, Leonardo i Airbus, són unes dels principals fabricants d'armes d'Europa, que durant anys han exportat a països del nord d'Àfrica i del Pròxim Orient, d'on fugen la majoria d'immigrants i refugiats que intenten arribar a Europa per canals, com sabem, perillosos i complicats. Per tant, és un cicle una mica, diguem, pervers.
Mm-hmm. Només és tema de diners o hi ha més cosa?
A veure, jo crec que a banda de preguntar-nos quants diners genera això, hauríem de preguntar-nos si aquestes empreses estan condicionant les polítiques europees. Si hi ha hagut un moment en què aquestes empreses...
Els seus interessos...
Exacte, en benefici propi han aconseguit que funcionaris i polítics europeus facin el que elles volen. És a dir, enfoquin la seva política migratòria d'aquesta manera, amb aquest punt de vista tan securitari, no?, que direm. I, per tant, la majoria amb qui vaig parlar coincideixen que sí, que és així. I Daria Davitic, que és professor de la Universitat de Nottingham, experta en dret, i ella molt preocupada per les implicacions legals que té aquesta privatització de la seguretat de la frontera, era així de contundent sobre el rol que tenen les empreses a l'hora de definir les polítiques europees.
Aquestes companyies no només contribueixen a presentar l'immigrant com una amenaça i suggereixen determinades polítiques, també ajuden a definir aquestes polítiques, pressionen activament a través de lobbies perquè s'aprovin i ofereixen els seus serveis per aplicar-les.
Estem parlant, a més, d'empreses que estan gairebé, aquestes quatre que he esmentat, estan participades per els estats d'on provenen. És a dir, Indra està participada amb un 18% per la CEPI. Thales està participada amb més d'un 25% per l'estat francès. Leonardo, el mateix amb l'estat italià. I, a més, hi ha unes lògiques colonials en això. Per exemple, Thales, francesa, és la que ha implantat al Marroc el sistema de carnets d'identificació biomètrica, amb diners pagats per Europa, perquè a Europa li interessa que es desenvolupi aquest tipus d'identificació biomètrica per controlar millor els immigrants que passen per les fronteres, no? O Leonardo, italiana, amb qui Itàlia i Líbia, com sabeu, tenen vincles colonials, és la que va aconseguir els contractes de seguretat fronterera a Líbia, que era un contracte que va impulsar, l'estat italià va impulsar la Unió Europea i es va finançar amb diners europeus i el va acabar implantant Leonardo. ¿Vale? Aquestes són una mica les dinàmiques.
Per tant, funcionen com a lobbies de pressió, no? Que són els
Correcte.
Que estan, a més a més, condicionant tot plegat. Com ho fan?
Sí, hi ha dos lobbies molt potents d'Europa, que es diuen l'Organització Europea de Seguretat i l'Associació d'Indústries Aeroespacials i de Defensa d'Europa, on s'integren aquestes empreses. Llavors, totes les corporacions que he esmentat, aquestes quatre, formen part, òbviament, d'aquests lobbies, i a més... I a més, el director general d'Indra, per exemple, el de Leonardo o el d'Airbus, han estat membres d'un grup que es va crear el 2016, després de la crisi de refugiats, que es deia grup de personalitats, que han assessorat la Unió Europea sobre quina política de defensa i seguretat han d'implantar a Europa. ¿Vale? Els que assessoren a les institucions europees són els directors generals d'aquestes companyies. I la immigració, des del moment que es considera un tema de seguretat, també està dintre d'aquest paquet. Per tant, aquestes empreses estan assessorant i formen part d'aquests lobbies que pressionen les institucions europees. I en aquest sentit també voldria que s'escoltés el que m'explicava Mark Ackerman, que és d'una ONG, una organització de recerca que es diu Stop Wapenhandel d'Holanda.
Totes aquestes grans empreses tenen moltes reunions amb funcionaris de la Comissió Europea. Airbus, per exemple, ha fet 140 reunions d'aquest tipus els últims 4 anys. I els lobbies, l'Organització Europea de Seguretat, fa molt temps que pressiona perquè s'expandeixi l'agència Frontex. I això és exactament el que la Comissió Europea està fent els últims 2 anys.
Ell parlava de Frontex, doncs només una cosa. Frontex, des que es va crear el seu pressupost ha multiplicat, perdoneu, per 50, avui és de 300 milions d'euros, i en els pròxims pressupostos de la Unió Europea està previst que creixi fins a 1.000 milions i que acabi tenint 10.000 guardes costaners propis. Per tant, això és el que s'està... Com es materialitza aquesta pressió, doncs així?
No, i moltes més coses, perquè clar, quan tens unes empreses tan potents, que a més marquen tant l'agenda... com controles, no? Clar, quin control polític tenen, clar, si són més potents les empreses que els estats.
Correcte, això té molts efectes, clar. És a dir, perquè, òbviament, jo no he trobat ningú que no defensi que els estats i les institucions han de defensar les seves fronteres, que no poden ser una porta oberta. Però, clar, fa una cosa, converteixes la frontera en un espectacle, que a vegades legitima els poders polítics. Mireu què ha passat a Andalusia una mica. Els estats es converteixen en part en hostatges d'aquestes companyies. Són companyies molt grans, que paguen molts impostos, que generen molts llocs de treball, per tant, hi ha una reticència a ficar-se o intentar regular-les d'una manera. La frontera entre el públic i privat es difumina molt. I què passa, per exemple, si hi ha abusos de drets humans a Líbia a través d'un projecte que ha implantat una empresa privada, no? Com vas darrere l'empresa privada si l'Associació Internacional, ens deia una de les persones amb qui vaig parlar, el que podries perseguir és l'Estat, però si l'Estat no és qui ho aplica, però una empresa privada sí, com persegueixes les violacions dels drets humans? I finalment, si blindes les fronteres, què passa? Les rutes es tornen més perilloses. Els immigrants opten per aquestes rutes més perilloses. Han de pagar més per aquestes rutes. Qui s'acaba beneficiant són les màfies, que inicialment era l'objectiu que es volia evitar, és a dir, les màfies, no? Per tant, al final, el resultat de tot plegat és bastant paradoxal i no sé si dóna temps.
Tens un minut.
Sí, tinc un minut. Bé, una conclusió de Gonzalo Fanjul, que és amb qui vaig parlar del col·lectiu Por Causa, sobre la dimensió ètica de determinats negocis. Ell parlava de les corbetes de Navantia al Yemen, recordeu la polèmica.
Ese es el debate más amplio de la legitimidad o de la catadura ética de determinados negocios, ¿no? Las compañías que intervienen en esta industria y sus accionistas deben ser muy conscientes de que están colaborando con una industria que muy habitualmente incumple obligaciones fundamentales de protección de los estados, ¿no?
Per tant, no és que, o sigui, la conclusió és no és que no s'hagin de protegir fronteres, sinó que si l'únic objectiu és protegir les fronteres, hi ha empreses que es beneficien d'això i per tant tenen molt interès en que aquesta sigui la política i que el pressupost en aquest sentit vagi creixent.
El peix que es mossega la cua.
Felicitats, per aquest reportatge. Felicitats, felicitats.
Hi ha reportatges de Catalunya Informació al Mapa Mundi,
La setmana passada.
Gràcies per explicar-nos.
Era tan llarg que el vaig haver de partir en dos.
Mentrestant, Open Arms, allà...
Exacte,
s'entén molt més, no?
Fan reportatges per obrir els ulls, eh?
Per veure el que ens envolta i com a vegades demanem moltes explicacions als polítics quan en realitat els polítics són, també per culpa seva, segrestats per els interessos d'aquestes grans corporacions.
Hi ha una part que, ho saps, és... la porta giratòria de quan estàs a l'administració i acabes de conseller delegat a empreses de seguretat que negocies...
El fenomen de les portes giratòries aquí és espectacular. Sí, sí.
30 segons per arribar a les 4 de la tarda. Hem fet un cop d'ull a aquest negoci que suposa el control de fronteres a la Unió Europea i com són les mateixes empreses que moltes vegades també es beneficien d'altres negocis d'una ètica més que discutible. Amb la Cèlia Sarnades, gràcies.
Adéu, bon dia.
Santi, Xavi i Anna, gràcies.
Me'n vaig superdeprimit, eh?
Ànims. Sí.